L'ampliació del cap de l'escala s'inaugura oficialment amb la visita de la consellera Olga Pané. Les obres han permès ampliar i ajustar l'equipament a les necessitats assistencials de la població. Els treballs, que han tingut un cost de 2 milions d'euros, doten de més consultes l'equipament, separen l'atenció urgent de la programada i acullen una base d'ambulàncies del SEM. Neix FemCap, una nova associació escalenca que vol defensar els drets i deures dels usuaris i treballadors de la sanitat pública. L'objectiu és fer d'interlocutors amb els gestors de l'àrea bàsica de salut per resoldre els inconvenients que puguin sorgir i millorar la qualitat del servei que es presta. L'Ajuntament de l'Escala ha fet un minut de silenci aquest divendres al migdia per reclamar un alto al foc immediat a Gaza, una iniciativa que s'ha afegit a la concentració convocada aquest dijous per Fem Sororitat i a la moció aprovada per unanimitat dels partits al ple municipal. La presentació del llibre Salaó és nom de dona i l'inici de la ruta de l'etapa de l'anxova enceten el cap de setmana de la 35a festa de l'anxova de l'Escala. L'APP i passaport virtual són les principals novetats de la ruta d'enguany. Gent de l'Escala ha proposat al consistori que declari com a bé cultural d'interès local el so de les campanes del municipi. L'objectiu és protegir el seu repic, però que perquè no es pugui limitar si hi hagués queixes pel soroll, tal com ja ha passat a Sant Mori o Banyoles. I l'Espai Jove L'Esbotzada ha iniciat de nou el cicle d'activitats amb cursos, xerrades i tallers que ajuden els joves a satisfer les seves necessitats formatives d'oci i treball. En esports, debut oficial del primer equip femení al camp del Sant Andreu de Llavaneres aquest cap de setmana. Després de molt temps, el projecte comença a rodar aquest diumenge a terres barcelonines. El primer equip masculí té partit a Vic i el segon a Pals. I en bàsquet, l'únic que jugarà a casa és el femení. El temps, cap de setmana dividit en dos, dissabte una diada plàcida i assolellada i diumenge marcat per l'entrada de tramuntana. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 3 d'octubre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Eo, què fas?
Aquí, amb el mòbil, escoltant la ràdio.
Ja ho fas a través de radiolescala.cat?
I tant, això sempre.
Ja saps que hi ha novetats per aquesta temporada 2025-2026?
Sí, i tant. Per...
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Moltes gràcies, Núria, arrec d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres encetem la segona, una segona hora on descobrirem què fa un controlador de tràfic portuari. Després barrejarem literatura i el Delta de l'Ebre. Agafarem la taula de surf i acabarem el programa d'avui, com ho fem tots els divendres, fent un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Port gran, com el de Barcelona, comporta un volum d'entrades i sortides, moviments de vaixells i tota una complexa tasca de control. Qui fa aquesta feina és una operadora o un operador de tràfic portuari i a Ràdio Arenys n'hi han fet venir un per descobrir exactament què és el que fan, Oriol.
Doncs efectivament, Marina, avui volem parlar amb Eric Martínez, que és operador de tràfic portuari, i volem descobrir què és aquesta professió, què és aquesta feina, i per això l'hem convidat aquí als estudis de la ràdio. Eric, molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Doncs bé, operador de tràfic portuari, per tant, treballes al port, treballes en un port, explica'ns, descobreix-nos què és aquesta feina.
Doncs la meva feina principalment és coordinar i gestionar el tràfic portuari. el que és tant interior com totes les arribades i sortides que hi ha dins del port.
Ah, un port de Barcelona.
El port comercial de Barcelona.
Port comercial de Barcelona. Que això, què implica? Exactament, què és, quin és el teu dia a dia?
El meu dia a dia és totes les arribades i sortides que n'hi ha, intentar que arribin a l'hora, tots els vaixells tenen unes escales, tenen unes atracades, i gestionar aquests moviments dins del port.
Uh-huh.
Què implica això? Dins del port hi ha diferents actors, com els serveis de practicatge, el servei de remolcador i els serveis d'amarradors. Tot això, la nostra feina és coordinar les entrades i sortides, gestionar que el tràfic sigui fluid i dins d'aquests actors que es puguin gestionar totes les maniobres.
Ara estic intentant mentalment fer un paral·lelisme a una torre de control d'un aeroport. Vindria
a ser
això?
Sí, més o menys és el mateix. La diferència és que les avions són en 3D, uh-huh. Els vaixells és en un pla.
Sí.
No? I per sort podem parar els vaixells i les avions no es poden parar.
Oh, parar un vaixell, com es para per això un vaixell? Frenant-lo o aguantant-lo?
Bueno, en previsió, per sort tenim previsió i tenim diferents mecanismes per veure-ho, que després us explicaré.
Uh-huh.
El tema està en poder gestionar aquest tràfic de manera fluida.
Sí.
Aleshores, nosaltres tenim diferents ajudes, on calculant la distància i la velocitat tenim una ETA estimada, una arribada estimada, i amb això podem calcular les arribades a diferents punts.
Clar, o sigui, que has de dir, doncs mira, a tal hora em ve aquest vaixell, aquest creuer, o que sigui, i surten uns altres, i per tant has d'anar coordinant tot plegat, déu-n'hi-do.
Correcte, sí. Hi ha moments de happy hour, que diem,
sí,
que és quan arriben tots els ferris, tothom vol sortir, tothom vol arribar, i s'ha de buscar un equilibri dins d'aquest engranatge que n'hi ha i buscar aquesta fluïdesa.
Clar, això em deies, la tecnologia, clar, imagino que us ajuda amb tot plegat, no? Deu tenir tots els vaixells que venen, doncs, això controlat, no sé si amb un mapa o com ho feu.
Correcte,
això.
Correcte, sí. Dins de l'argot nàutic comentem amb cartes, treballem amb cartes electròniques i en sistemes actualment tenim els AIS. L'AIS és un sistema que identifica el vaixell mitjançant del satèl·lit, com una xarxa, un GPS, però posicionem dins d'aquesta carta. Aleshores, un cop ja tenim posicionat aquest vaixell, el podem veure.
Uh-huh.
Abans no teníem aquesta tecnologia,
clar,
i allà hem de mirar amb prismàtics, i l'experiència és un grau correcte.
Clar,
veure la llunyania i anaves calculant. Actualment
sí,
ho podem veure mitjançant aquestes cartes.
Clar.
Aleshores, un cop tenim el vaixell posicionat, ja podem gestionar totes aquestes arribades.
Sí. Déu-n'hi-do, imagino que, no sé, com hi arribes a aquesta feina, a aquesta professió, quin és el camí formatiu que t'hi ha portat, Eric?
Doncs els meus inicis, jo vaig estar navegant des de petit, m'agradava el mar, i en el moment que vaig haver de decidir començar a estudiar, formar-me, no tenia molt clar que volia fer nàutica.
Uh-huh.
I un cop estava fent nàutica, em va sortir l'oportunitat de fer unes pràctiques com a operador de serveis portuaris, i aleshores, com aquestes pràctiques, vaig aprendre molt el que és la funció de l'operador de tràfic portuari.
Uh-huh.
És necessari la formació en nàutica, i després hi ha cursos afegits, com curs de ràdio, i un curs d'operador de tràfic portuari, per estar actualment a la posició on estic.
Clar, ho diu, agradava el mar des de petit, és a dir,
sí,
has d'estar molt vinculat emocionalment i tradicionalment al mar perquè t'atregui una feina d'aquest tipus.
Sí. Sí, sí, realment, des de petit porto navegant, m'agradava el mar, el contacte, l'ambient que hi havia, la gent, tinc molt bons records de la Facultat de Nàutica,
la
veritat que és una experiència molt gratificant, i inclús tots els personatges que m'he anat trobant, tota la gent que m'ha estat fins a arribar on estic ara, m'han ajudat, i de veritat que és un ambient molt recomanable.
Poca gent, per això, no?, es dedica a aquestes qüestions, o no els coneixem, si més no.
No es coneix gaire. És cert que és una professió que no es coneix, o almenys no té molt de rebombori.
Mm-hmm.
Però sí que és veritat que dins del port, per exemple, estem en allà sempre, encara que no fem molt de soroll o no se'n senti gaire, estem en allà, i el tràfic d'entrades i sortides és la nostra funció, coordinar-les.
Clar, perquè si no hi fóssiu...
Si no ho fóssim, seria una mica més complicat.
Clar.
Sí que és veritat, i més en tant flux de tràfic.
Cap a que el port de Barcelona, per exemple, quin és el volum de vaixells que mou al dia o a l'hora?
Doncs estem movent aproximadament sobre uns 50 vaixells diaris, de mitja, més o menys. És un tema... Hi ha molt de volum, jo et dic, sobretot de ferris, contenidors... Uh-huh. És un port bastant, bastant complet en aquest sentit. També tenim creuers.
Sí.
I realment hi ha molt de moviment al port de Barcelona.
I tant. Sí, clar, perquè ho gestioneu tot, eh? Tant vaixells de mercaderies, diguem-ne, com vaixells comercials de persones. Que, quantes entrades té el port de Barcelona?
Té dues entrades.
Dues entrades.
Tenim dues entrades, Bocana Nord i Bocana Sud.
Uh-huh.
I ara Bocana Nord està més per la marina de iots i alguns ferris, i Bocana Sud, que és principalment on tenim el tràfic dins del port.
I els controleu totes dues, tot i que clar, ja m'entren més vaixells per a, per la Sud.
Sí.
Caram.
No, molt bé, és una realitat que no... És algo que no esperava mai arribar-hi allà. És algo, un treball molt, molt satisfactori, perquè quan veus la fluïdesa, quan tot surt bé, quan tot va bé, realment és molt satisfactori.
Quan tot surt bé. I el dia que no surt bé, hi ha algun dia que recordis que diguis uf, avui ha sigut un dia complicat, avui hem tingut algun problema, alguna cosa que no ha anat bé i això ens ha fet anar malament tot el dia?
Sempre tenim plans A, B, C, sempre intentem preveure aquestes coses. Pot ser que vingui vent, pot ser que vinguin onades, que hi hagi corrent, que tot això són factors que s'hem de preveure. I dins de la seguretat són factors molt importants, sobretot perquè sempre pot passar. Encara que no passi mai, tinc la sort de que estem preparats per fer-ho.
Clar, i a més, compteu, imagino que sou, diguem-ne, que una part d'un engranatge important, no? Perquè ara estic pensant també, doncs, en gent que es dedica a anar fins als vaixells on... vaixells que no han estat mai, potser, al port de Barcelona, pugen al vaixell i els hi van dient quina maniobra han de fer per entrar. O sigui que hi ha tot un engranatge per tirar endavant tot això, no?
Sí, aquí ve la funció del pràctic.
El pràctic, són capitans, exacte, no em sortia el nom.
Són capitans experimentats, especialitzats en el port de Barcelona, i realment ajuden a fer aquesta tasca, assessoren el vaixell a fer les maniobres, a com entrar al port, com sortir, i gràcies a ells tenim molta seguretat dins del port.
Clar. Estan coordinats, imagino, amb vosaltres.
Correcte, sí, estem dins aquest engranatge que deies. Som molts factors i entre tots hem de coordinar, i sobretot el treball en equip.
Sí, sí, doncs una feina interessant que ens agrada molt de descobrir, perquè és això, no coneixem a moltes persones que es dediquin a l'ambient del mar, a l'ambient de la nàutica. Ho tenim molt a prop, perquè el mar el tenim aquí mateix, però en canvi, segons com, ens queda lluny. No sé si et sembla això.
És possible que estiguem no d'esquenes al mar, perquè l'estem veient constantment, però sí que... realment hi ha molt de moviment dins de l'aigua. Igual aquí a Port d'Arenys tenim un port, tenim diferents ports, i d'esbarjo, però és molt important per mi que hem navegat, provar-ho i viure el que és la sensació d'estar en el mar.
Tothom ho diu, tothom que ho ha fet, que navega, que surt al mar, és igual a remar, a navegar, tant és amb un paddle surf que amb un iot de luxe, és igual, aquella sensació d'estar al mar, aquella sensació de llibertat, tothom la destaca.
Sí, el salitre té algo que ajuda a desconnectar, ajuda a disfrutar, a conèixer gent nova, i és algo molt satisfactori, en veritat, inclús quan acabes de navegar, conèixer gent nova, ajudes, tots en el mar estem ajudant.
Perquè des de petita ja començava a navegar, m'agradava, amb quin tipus de vaixell, Eric?
Jo vaig començar amb vela lleugera, ja vam estar, típic dels teus pares, està apuntant a un campus de vela, vaig començar a navegar, a aprendre diferents modalitats, no? Després vaig passar al windsurf, i en allà vaig començar a fer la meva petita comunitat, vaig conèixer els meus amics actuals, i gràcies a aquí és on vaig crear una base del que sóc avui dia.
Sí, sí, el mar té alguna cosa que crida, no?
Sí, sí, a més ho necessites. A vegades que te'n vas fora i no veus el mar, tornes i dius, ja està.
15 dies a la muntanya els hi pots passar, però t'enyores.
Sí, es troba a faltar, es troba a faltar.
Clar, i més quan és la teva feina, a més també és la teva professió.
Sí, sí, és una professió que ho vius, és juntar l'oci amb el que és la professió. Ajuda a viure les coses de diferent manera, també a desconnectar. Al final, quan acabes de treballar, per sort, tens diferents moments d'estrès, de satisfacció, com deia, però després tornes a navegar i tot és calmat, tot és una altra cosa.
Sí. Els horaris són complicats, Eric, perquè et sembla que estàs fent torn de nit aquests dies, treballes al Port de Barcelona, vius a Calella, no? Ets de Calella, per tant, hi ha desplaçament. Això també suposo que influeix també en el dia a dia.
Sí, tenim torns dins de la torre, fem torns de 24 hores. 24/7 estem.
Sí.
La torre és un servei que està tots els dies de l'any.
Uh-huh.
I dins d'aquests torns tenim torns de 8 hores.
Sí.
I fem matí, tarda o nit.
Uh-huh.
Ara he fet el torn de nit.
Sí.
Sí que és complicat gestionar-ho i sobretot respectar molt les rutines, tant d'àpats i com del dia a dia, per si no realment el cos es descarbura.
Clar, m'imagino una setmana de treballar, m'invento, no sé com ho feu, una setmana treballant de nit, la següent al matí, l'altra a la tarda, clar, al final el cos també es destarota.
Sí, sí, has de buscar moments d'aquest canvi, com potser ara de nits arrossego uns dies de jet lag,
clar.
Però al final el cos s'acostuma a tot. Respectant les rutines, és molt important tenir rutines, perquè si no és quan el cos pot ser que al final peti.
I conciliar vida laboral i familiar també, en aquest cas doncs tens criatures petites, per tant aquí també hi ha aquest factor.
Correcte, és més encara més difícil, però bueno, al final se n'acaba sortint.
O quan és una passió, no? Quan és una feina que a més a més és una passió,
sí.
Tot es fa de més i de menys i tot acaba sortint.
Sí, el trajecte és el de menys, però al final t'ajuda a connectar i a desconnectar. I acabes, arribes a casa net i pots tornar a compaginar la vida familiar i les teves rutines.
I tant. Home, és bonic, jo recordo, a vegades de petit o de més gran, passar per el cinturó litoral de Barcelona només per veure els vaixells, només per veure el port, per veure els barcos, ja passaves per la ronda litoral o alguna vegada fins i tot doncs, acostar-te i anar a mirar aquests creuers, que clar, per la zona del Maresme doncs, no els tenim, has d'anar a Barcelona a veure'ls. Quin és el vaixell més espectacular que recordes amb qui hagi treballat o que hagis controlat?
Realment, actualment tenim a la torre, tenim la visió panoràmica, veiem totes les maniobres en directe.
Clar.
I dona gust aixecar el cap i poder veure aquestes maniobres.
Clar.
De les maniobres així que recordo que més m'han impactat són els creuers, estem parlant de creuers a 350 metres, 360 metres, o de portacontenidors de fins a 400 metres.
Uf.
Perquè ens entenguem, és des de l'estació fins al supermercat d'aquesta,
sí,
cadena valenciana.
Sí.
Són 400 metres la distància que hi ha des de l'estació d'Arenys
fins
a aquest supermercat.
Sí, ja sabem quin és.
Són 400 metres, estem parlant d'una distància.
Imagina't
d'una eslora considerable.
Un vaixell que vagi d'aquí fins allà, déu-n'hi-do.
Sí.
Clar, 400 metres, gairebé mig quilòmetre, sí. Tampoc, és mig quilòmetre de vaixell. Clar, això clar, vol dir que el port de Barcelona també és immens.
És molt gran, sí. Tenim molta longitud de port i realment dona gust veure quan hi ha moviment, quan hi ha aquest tràfic tan fluid, dona goig veure com es mou el port.
Clar. I tot, com ho deies, ben controlat, ben organitzat, perquè clar, no es trobin dos vaixells que un vol entrar, l'altre vol sortir, tots dos volen entrar. Clar, aquí s'ha de vigilar molt.
Correcte, aquesta és la nostra funció.
Uh-huh.
Tots volen entrar, tots volen sortir, i la nostra funció és limitar aquests moviments.
I tenen pressa? Allò que dius, no, jo vull entrar primer que l'altre. No, l'altre vol entrar primer que aquest. O això no passa.
Tothom vol arribar, sempre.
Tothom vol arribar. Tant és que portis persones com que portis mercaderies,
sí,
no?
Sí, bueno, dins dels ferris tots volen arribar i realment és normal.
Uh-huh.
Estan creuant Balears i arribant al port.
Programa i ara cap a treballar?
D'aquí una estoneta.
D'aquí una estoneta, sí. Cap a treballar.
Sí.
Torn de nit.
Correcte.
Perfecte. Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Gràcies.
I ara baixem fins al Delta de l'Ebre, on fem parada amb una proposta literària lligada al mar i a l'ofici ja perdut de Faroner. Es titula Mar de Fora i l'acompanya de Delta.cat, la Cel Prieto, en parla amb l'autor d'aquesta obra. Cel.
Sí, Marina, ens donarà més detalls Miquel Reverter. Ell és professor originari de La Ràpita i també escriptor. La seva última obra, Mar de Fora, s'ha publicat el passat mes d'agost després de ser guardonada amb el 42è Premi de Narrativa de la Ribera d'Ebre l'estiu passat. Miquel, benvingut a Arran de Mar.
Hola, molt bon dia.
Miquel, abans de tot i per ficar-nos en context,
tu estàs llicenciat en Filologia Hispànica, ets professor a l'Institut de la Ràpita, però també autor de diversos, amb diversos premis literaris, veritat?
Sí, efectivament, així mateix.
Llavors, l'escriptura per a tu, Miquel, sempre ha sigut així un hobby, més un passatemps?
Sí, sí, aviam, quan era, naturalment, quan un comença, dic, sempre parlo per mi, quan un comença té aspiracions, té altres aspiracions, però bé, ha acabat sent una cosa, naturalment, jo diria fins i tot vital, però una cosa complementària del que és la feina diària i d'altres coses, no?
Sí.
No és una dedicació exclusiva.
Claro, tu això ho compagines en, bueno, la teva professió de que ets professor a l'institut. Llavors, sempre entenc que has tingut este gustet per l'escriptura, no? Des de petit.
Sí, bueno, arranca ja fa temps, arranca el segle passat, sembla mentida. Arrencar el segle passat i bé, com t'he dit, també és una qüestió de vegades vital en la gent que acostuma a escriure, que acostuma a crear, pues, de vegades en parlem, són coses que necessites fer, no?, diàriament. I et dic, jo des de principi, concretament des de principis dels anys 90 del segle passat, pues, que he anat fent, he anat escrivint. Primer narrativa, ara darrerament també coses de poesia.
T'anava a dir, claro, si vas començar el segle passat, com tu dius, hi ha hagut aquí, evidentment, una evolució, no?, en la teua escriptura.
Sí, sí, naturalment hi ha hagut una evolució, i com també acostuma a passar, jo, per exemple, a vegades quan reviso coses d'aquella època, doncs, bueno, com acostuma a passar, pues la impressió que tinc no és gaire satisfactòria, no?
Clar. Ja
li passa a molta gent, no? Allò de, mare meva, què vas fer aquí, no?
Sí, 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 de veure-ho, llegir-ho i dir, ai, mare, jo que vaig escriure, no? Però bueno, no passa res, vull dir...
Sí, bueno, forma part de la vida. I, per
Exacte.
Exemple, ara que t'explicava de poesia, ara a finals del 23, crec que va ser... vam presentar un recull poètic que abarcava des de l'any 2000, des de l'any 2008 a l'any 2023, 15 anys, no? I per exemple, recordo que claro, les primeres poesies, pues igual que et dia, això que t'estava explicant de les primeres coses de narrativa, pues sempre tens aquesta idea, no? Però hagués pogut obviar-les, no? Hagués pogut no posar-les, però penso que igualment continuen sent part de l'evolució i que naturalment, pues, fa falta també que apareguin, no?
Evidentment, i vas decidir posar-les i crec que molt ben fet, Miquel. I ara passem a parlar ja de la teua obra, Mar en Fora. Decidixes situar-la en un poble costaner imaginari, Santa Maria de Tipà, que també havies ja utilitzat en obres passades, no?, esta localització.
Sí, en obres passades i en obres futures també.
És la Ràpita.
És un joc de atipar, és un joc de paraules, és un anagrama. Si li dones la volta, atipar és Ràpita.
Claro, llavors és el teu poble.
Sí, sí.
I l'obra està ambientada al far extrem de la punta, on el protagonista, un jove, ha quedat orfe i accepta ser lo farone.
Sí, sí, ja és una... aviam, lo món dels fars és una temàtica que ja havia utilitzat en una altra ocasió, també una cosa que em van premiar, que em van reconèixer, que va ser Amposta. És un relat molt més curt, Brilla un far entre les dunes, on també hi havia un faroner que estava completament sol, a més acaba quedant-se sec, i són d'aquelles situacions, d'aquelles persones, pues, que penso que tenen molt de joc, no? Malgrat que es pugui entendre que, clar, una persona no pot, però penso que la solitud i com evoluciona algun també en aquestes circumstàncies, pues novel·lísticament, com t'hi diria, té molt de joc, no? I llavors, bé, en aquest cas, li vaig donar una volta més, li vaig atornillar una volta més, i he fet una cosa, aquell era molt més realista, el relat este que et comentava, i este, en canvi, té connotacions molt més fantàstiques.
Sí. I com deies, bueno, això de la solitud, no? Que lo jove és un apassionat, lo jove protagonista, és un apassionat de les lletres que viu, clar, viu allí al far, aïllat de les persones, però ell fidel a la literatura.
Sí, és l'únic recurs que li queda. Entén al cap d'un temps que no li fa falta res més, vull dir, diària, que és cada quinzenalment li porten pues, les coses per subsistir, el menjar i això, només té contacte cada 15 dies en una persona, i després, bueno, quan vivia el pare li ensenya els llibres, s'acaba convertint els llibres, i llavors acaba entenent pues, que potser una de les úniques coses que li queda, perquè a les persones no té família i les persones pues, en aquella zona aïllat pues, no li interessen, i l'única cosa que li acaba interessant és aquell món que va descobrint el pare, que era el món dels llibres.
Sí, i és que el protagonista se sent tan solitari que moltes paraules se li escapen, i evidentment també per l'habilitat de relacionar-se amb l'altra gent. I el que tu dius d'això del seu pare, l'enciclopèdia, no? Que l'ajuda molt.
Sí, bueno, especialment ell té una fixació per un llibre que és una enciclopèdia, no? Perquè és allí on teòricament està el gran saber, no? De totes les coses. I llavors, pues quan demana, només demana un llibre i demana una enciclopèdia. I llavors, bé, com te deia, a partir d'aquí, diguem, tot això podria ser la part una història, però a partir d'aquí hi ha un desencadenant que naturalment no podem contar, que acaba provocant pues, una situació pues, fantàstica, i una situació, diguem-ne, una mica sobrenatural. Però això naturalment ho hauran de descobrir els lectors, no va repetir.
Claro, els lectors que agafin l'obra i la llegeixen, i després ja la comentaria. I una cosa, Miquel, a l'obra escrius: al principi el far funcionava amb acetilè. Era una feina pesada. Quan venia el transportista em deixava els bidons a peu de platja i els havia de dur fins allà. Havia de pujar 33 esglaons amb aquella garrafa al coll. Després em van instal·lar la llum i em deixaven unes quantes bombetes de recanvi, de conya. Te vas haver d'informar sobre l'ofici de faroner, entenc, no? I de com funcionen els fars.
Sí, naturalment. Vull dir, sempre hi ha una tasca, encara que no ho sembli, sempre hi ha una tasca de documentació, no? De documentació, per exemple, tot això que estàs explicant, però fins i tot el que és la part de geogràfica, pues naturalment, a veure, jo tota la vida que visc aquí, però el que són la situació del lloc on està el far, que és Punta Corbellera, el tema de la situació, com tu deia, geogràfica dins de la barra del Trabucador, pues, naturalment tot això requereix una documentació prèvia. El tema de l'enciclopèdia mateix, ahir parlava amb un amic, en un molt bon amic, que és el que m'ha de fer la presentació aquí a la Ràpita, al mes de setembre, i em preguntava sobre l'enciclopèdia, no? Dic, és que jo en tinc una enciclopèdia dels anys 50, no? I clar, també vaig tenir que buscar com funcionaven les enciclopèdies del moment, el que fa referència dins de l'obra, com s'acabaven imprimint, perquè llavors hi havia un règim que fiscalitzava i que censurava pues, algunes coses, i tot això havia de passar per una sèrie de cens, no?
Claro.
I naturalment pues, toca investigar i toca documentar-te.
Perquè a quina època, si tu és la teva època, a quin any? Perquè clar, l'ofici de faroner...
No apareix, no hi ha cap any, però jo penso que se pot deduir cap als anys 50-60.
Clar.
Perquè és després del que és la Guerra Civil, i es pot deduir, sobretot i especialment, també pel que fa referència, quan llegeixes les parts que fan referència a l'enciclopèdia, no? Que és la que, com t'anava explicant, apareixen dades, no? Per exemple, tot això que et dic del cens, hi ha, a banda del que era el règim, la gent que acabava de dir si l'obra es podia o no es podia publicar, a banda també en aquella època, també estava el poder eclesiàstic que també dictaminava sobre els llibres. O sigui, l'Església també deia si es podia o no es podia publicar.
que estem parlant dels anys 50-60.
Clar, evidentment també quan l'ofici del faroner era, era real, ara ja no, ja no hi ha...
Sí, no, no, per exemple, crec que... a veure, hi ha dades que naturalment jo sempre intento que històricament, naturalment, històricament siguin creïbles, no? I han de ser creïbles, però hi ha potser algunes coses, no sé, ara concretament no recordo massa bé, l'ofici de faroner, pues probablement aquí a la, al que és lo Delta, pues igual allà als anys 60 ja no n'hi havia, ja va desaparèixer, no?
Sí.
Ja va desaparèixer, 60... sobre els 60 ja desapareixer. Se va mecanitzar tot, i això que estaves explicant dels combustibles que s'utilitzaven, pues naturalment pues allà va desaparèixer, i llavors ja no feia falta una persona allí.
Clar.
Perquè van portar la llum, ho van mecanitzar tot, i llavors ja no feia falta aquesta figura.
I Miquel, què esperes transmetre als lectors en esta història?
Bueno, principalment el que és la passió i l'amor que s'ha de tenir per les lletres, no? I més en una societat que penso que cada vegada anem donant-li l'esquena més a les lletres, no? I penso, ara també te parlo ara una mica com a docent, no? Penso que estem arraconant el que són les lletres, el que són moltes vegades els coneixements, perquè naturalment ho tenim tot molt alt, ho tenim tot tan a l'abast que no li donem importància. I penso que no ho hauríem d'oblidar, vull dir, perquè tot això ens obliga després a ser crítics en les coses, no? I a ser, i avaluar les coses. És que si no ho fem així, jo penso que al final tindrem un problema, vull dir, perquè, per exemple, el tema dels fakes, de totes aquestes notícies, cada vegada tenim més tendència a creure les coses rapidíssimament. I això penso que és una cosa que la cultura... pot ajudar molt a els problemes que poden derivar-se després d'això a arreglar-los, no? Perquè a vegades se poden crear veritables problemes.
Sí, i també hi trobem l'essència d'aquí del terreno del Delta, no?
Sí, jo penso que sobretot la gent, sobretot el que és la gent, m'imagino, el que són pobles pescadors, pues la gent de la Ràpita o la gent d'aquí baix del Tebre o la gent de la Pans de l'Ampolla, i penso que l'essència, perquè tots al final acabem sent molt, molt semblants, no? L'essència, penso que la gent se veurà identificada, no? En molts personatges, no?
Sí.
Se veurà identificat, però penso que no, en aquella època i menys en aquella època. Ara, pues, probablement haguéssim canviat una mica i hem evolucionat les societats, però en aquells temps penso que tothom, la diferència no existia, érem molt semblants totes aquestes poblacions.
Ja, totalment, Miquel. Pues se mos acaba el temps. Moltíssimes gràcies, Miquel, per compartir amb tots nosaltres esta vivència literària i ensenyar-nos este mar de fora tan profund i proper. Esperem que els oients es animen a llegir-lo i a descobrir esta veu nascuda aquí al nostre territori.
Molt bé. Si em permets, moltíssimes gràcies i que continuéssiu apostant per les lletres.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar. Tota Nòbiga buscant onades. Eric Faura és l'actual responsable de la Tarragona Surf School, una escola de surf aquí, a la costa, que pretén ensenyar a aquells que volen. Va néixer pràcticament amb una taula de surf sota el braç i ha viatjat arreu del món buscant les millors onades. Tota Nòbiga buscant onades.
Cada cop és més habitual veure a les platges tarragonines persones practicant surf el dia que hi ha onades, i en moltes d'elles es poden veure alguns monitors que ensenyen aquells que encara no en saben gaire. És el cas de l'Eric Faura, un apassionat del surf des de molt petit i responsable de la Tarragona Surf School.
Recordes el teu primer contacte, el primer contacte que vas tenir amb el mar?
El primer no. Tinc com flashes de dies d'autèntic... Amb unes onades precioses, tinc com aquests flashes d'aquests dies de quan era molt petit, que veia les onades i el color del mar, i també que de petit anava amb la meva família, amb la meva àvia Benidorm, i ahir m'agradava molt fer busseig i veure snorkel i veure peixos, i també me'n recordo molt d'això.
Perquè tu ara practiques surf, quan vas començar a practicar-ne?
Des de... Jo no ho sabia, jo pensava que havia començat més tard, però vaig trobar fotos amb 4 o 5 anys i des de ben petit, perquè vinc d'una família que el meu pare ha fet surf tota la vida i des de petit com que hem anat donant dosis de surf.
I vas començar, on vas començar, aquí a Tarragona, entenc?
Sí, 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 aquí a la Pineda.
I ja de petit, que devíeu ser super poca gent en aquella època.
Sí, era l'únic nen que... Era com el crio del meu pare, que el meu pare va ser pare jove, i era com el nen de tots.
Te tenien una mica adoptats, no?, entre tota la comunitat d'aquell moment.
Sí, 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 la veritat que no només mon pare, sinó diversos amics em venien a buscar per anar a surfejar, i tinc bons records també d'això.
Vas començar aquí a la Pineda, però el surf també t'ha portat a fer diferents viatges.
Sí.
Per on?
Pues els viatges els he fet des de ben petit. Per sort, mon pare li ha agradat molt el surf i clar, per surfejar aquí hi ha oportunitats, però si viatges pots millorar molt més perquè coneixes l'oceà, no? Que al final estem al Mediterrani i costa molt, no?, que hi hagi una marejada forta. Llavors, sempre a la primera o dues setmanes de setembre, primeres de setembre, anàvem a França, a la zona de Biarritz, Anglet, que és el País Basc francès, prop de Zarao, de Vizcaya. I allí és on els meus primers viatges, que anàvem amb la furgo, amb un pare, amb un amic seu, i anàvem amb la nostra família, amb la seva. I molt guai. Després ja em van enviar a un surf camp amb 12 anys, perquè ja no anava amb la família. Llavors jo volia surfejar, jo volia anar al nord a surfejar. Llavors em van enviar als 12 anys a Cantàbria a un surfcamp, a Los Locos, i després ja em van enviar a un altre Astúries, i després ja vaig ser monitor en aquell surfcamp que havia estat d'alumne. Em vaig formar com a monitor, vaig fer allí les pràctiques, i a partir d'aquí vaig estar allà 3 estius o 4 a Astúries, i després ja el 4 estiu em vaig anar a Costa Rica.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Com és, per la gent que no ho sàpiga, com et formes com a monitor per fer surf? Vull dir, quina és la formació que reps?
És com un TDU, que és un tècnic esportiu, i és com el mateix d'entrenador de futbol, de bàsquet, i crec que el TDU i el TDO s'equivalen a un grau mig. Jo només tinc el TDU, em vaig inscriure pel TD2, però la Federació Catalana de Surf... No sé, ho van proposar, però al final no ho van fer perquè no els hi sortia a compte econòmicament. Ho van tindre a cancel·lar.
Com diries que és el surf aquí al Mediterrani? Perquè tu portes molts anys surfejant. És veritat que ara potser hi ha hagut una mica de boom, que hi ha més facilitats, però com diries que és?
El surf aquí és com que has d'estar molt pendent. Per exemple, la gent que viu a l'oceà no està tan pendent i de la previsió. Aquí hem d'estar mirant la previsió, hi haurà onades, no? I hem d'entendre una miqueta més el funcionament d'aquesta previsió, perquè si no farem quilòmetres i no... O sigui, és molt dur, la veritat. És molt dur perquè moltes vegades tens l'esperança que hi haurà onades, després no hi ha, després sí, no, i a una platja sí, l'altra no, llavors és durillo.
Tu, arran de la teva formació, d'aquesta experiència, suposo, al surf camp, vas decidir muntar la Tarragona Surf School, que fa 2 anys, no? O 3?
Sí, aquest és el tercer.
Aquest és el tercer any. Com et ronda aquesta idea pel cap i dius, ho he de fer?
Sí, ja, vaig trobar la necessitat que hi havia aquí. Jo estava tot l'estiu fent classes i arribava a la platja i veia gent que necessitava una miqueta d'ajuda o de coneixement. I llavors... A mi em sortia ajudar la gent, però no anava a ajudar ningú si no m'ho demanaven, perquè diran aquest, que em deixi en pau, no? I clar, jo era bastant crio i no... Jo ho sabia, llavors vaig seguir formant-me com a monitor i fixant-me en les escoles que havia treballat en l'escola en un àmbit global, llavors...
El funcionament, per entendre-ho.
Sí, i llavors d'aquí ho vaig plantejar millor i va sorgir la idea i la vaig executar.
T'esperaves que tingués l'èxit que té? Perquè, déu-n'hi-do, hi ha molta gent interessada.
Sincerament, creia molt en el projecte, em considero una persona molt jove pel projecte que porta, però al mateix temps penso que sóc la persona adequada per portar aquest projecte, perquè és molt sacrificat això que comentàvem, no? D'estar pendent de la previsió, si hi haurà onada, si no, de moure't cap aquí, moure't cap allà. És un treball molt físic i que també has de tindre molt de coneixement. I jo crec que sóc una persona adequada als requisits que necessita una escola de surf aquí al Mediterrani i de la forma del que jo la porto, perquè si fos en un, per exemple, les bases nàutiques o un nàutic, seria molt més complicat portar una escola de surf perquè depens d'un lloc només. I a la TGN Surf School és mòbil i llavors doncs, ens podem adaptar a aquestes circumstàncies.
Com veus aquesta expansió del surf? Perquè els últims anys, déu-n'hi-do, s'ha anat fent gran aquí al Mediterrani.
Sí, la veritat que crec que a partir del Covid, no, va explotar, va fer un boom i ara es troben molt... Vas a la platja un dia que hi ha marejada i que hi ha una previsió que crida l'atenció, està petat de gent. I sí, la veritat que és el que hem d'acceptar.
Però com ho veus tu?
O sigui, a mi la veritat m'agradava més quan antigament hi havia poca gent i era com més pur. Ara ja, no sé, com que...
S'ha fet gran.
S'ha fet molt gran, sí.
Sí, però també és positiu, no? Perquè això vol dir que hi ha més gent que s'interessa per l'esport i que hi ha més gent que vol practicar-lo.
Sí, mentre ho facin de manera conscient i amb coneixement i amb seguretat i respecte.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
També a vegades suposo que això és el que vol aplicar la Tarragona Surf School, aquest coneixement i aquesta seguretat més enllà d'aprendre a pujar sobre la taula.
Exacte. També nosaltres enfoquem les classes sobretot a conèixer l'entorn, conèixer l'ambient del mar i de les situacions que et pots trobar a l'aigua. No, sí que la tenca també la fem, però intentem aportar al client totes aquestes habilitats per adaptar-te a les diferents circumstàncies que pots trobar al mar.
Per exemple, quines podrien ser aquestes circumstàncies?
Per exemple, per on entrar, per on sortir, agafar un punt de referència, quin és el moment i on ens hem de col·locar dintre l'aigua, perquè sí que la teoria de posar-te de peu damunt de la taula, fer la tècnica, l'expliquem, i tothom ho pots veure per internet, però com el mar està en constant moviment, és molt variable, necessites conèixer i entendre aquest funcionament. Per exemple, si estem esperant les onades a un lloc, ve una sèrie, doncs què hem de fer si veiem la sèrie? O si estem en una zona que la remem i no ens porten, per què no ens porten? Per què la remem i no ens porta? Potser perquè s'aixeca, si el punt alt de l'onada està més cap a un costat, llavors la remada...
Ha de començar cap a un altre costat.
Sí, l'hem de canviar cap aquí i després ja girem. Moviments dintre l'aigua, sobretot.
Com creus que la gent ho rep? Vull dir, la gent ho entén, aquesta importància de la seguretat i aquesta comprendre l'entorn?
Sí, jo en general sí, el que hi ha de tot, no? També hi ha gent que entra a lo loco sense tindre cap consciència, s'ho passa superbé i pot estar bé, però també pot passar alguna desgràcia, no? Llavors s'ha de tastar una mica...
Les situacions.
Sí.
En aquest aspecte, el Mediterrani, abans ho comentàvem, és dur per surfejar, però és bon lloc per aprendre?
La veritat que és superbon lloc, perquè pots aprendre molt poquet a poquet i hi ha molts dies, molts dies més dels que la gent creu que hi ha. Per aprendre necessites no res, i amb les taules que utilitzem van genial per aquests dies tan petits.
Ja per anar acabant, què ha suposat per tu el surf i què creus que suposa per la gent? Perquè al final acaba sent la gent que ho practica acaba sent un esport bastant addictiu.
Sí, la veritat que t'aporta com un estil de vida i t'aporta moltes coses que les pots aplicar a la vida quotidiana. Per exemple, valors com el respecte, la gestió de les pors, la paciència, molt important. Jo sóc una persona molt pacient i jo crec que m'ho ha donat molt al surf, perquè, i també d'autoconeixement. Per exemple, quan esperem les onades, que estem sentats, estem sols, al final estàs amb tu, estàs connectant amb tu mateix, amb la natura, correcte. I aquest estat de meditació te la porta molt al surf. I també, pues, físicament, si sí, els surfistes estan com un toros. O sigui, fas cardio, força, també has d'estar molt hàbil. Te porta molt físicament i mentalment, sobretot.
Tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. I com no pot ser d'altra manera, comencem, com fem habitualment els divendres, per la Costa Brava, on en Sergi ho té tot preparat per gaudir del cap de setmana, Sergi.
Doncs sí, ja som divendres i encarem un cap de setmana que, bé, aquí l'escala serà molt especial, però també repassarem les activitats d'altres llocs. Comencem per avui divendres, perquè comença la ruta de l'etapa de l'anxova per diferents locals de restauració d'aquí l'escala. A les 7 del vespre, presentació del llibre Salaó és nom de dona, a l'Alfolí de la Sal, un llibre escrit per Lourdes Boix, antiga directora del Museu de l'Escala. Dissabte a les 7 del matí hi ha jornada de pesca científica al Club Nàutic l'Escala i a les 9 del matí una sortida guiada de llocs d'interès geològic de l'Escala des de l'aparcament de Punta Mungó i també s'hi presentarà la guia que s'ha editat, la guia corresponent a aquests itineraris geològics. A les 11 del matí a Cadaqués visita els pescadors a Portlligat, al nostre poble. A càrrec hi ha, per exemple, Alisca, un personatge que vam entrevistar aquí a la Randa Mar. I el dissabte al matí també hi ha convocat el Bioblitz al massís de les Salines. Diumenge, a les 9 del matí, Swim No Limits, aquesta travessa de natació, a Cala Mungó, ja al municipi de Torroella de Montgrí. I a les 12 del matí, a l'escala, tots els actes de la 35a Festa de l'Anxova. Això vol dir el pregó, l'entrega de l'anxova d'hort i la degustació popular. Doncs ja tenim el cap de setmana d'aquí. Us convidem a menjar anxoves aquí a l'escala, sobretot. A reveure'ns i trobem dilluns.
De la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre, on la Cel també ens porta diferents esdeveniments per gaudir el dissabte i el diumenge, Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per a aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Segona edició del Festival Solidari Be Tapa Music Fest, una festa solidària on música i gastronomia s'uniran per la lluita en la investigació del càncer infantil amb música en directe i degustacions de tapes, vins i caves. El divendres 3 d'octubre a la Pèrgola de Jesús. Nova edició de la Festa de les Entitats Socials de Tortosa amb una jornada d'activitats familiars, música, dansa, gincana solidària i moltes sorpreses més, que té per objectiu donar a conèixer les entitats socials de la ciutat. El dissabte dia 4 al Parc Municipal Teodor González de Tortosa. Vuitena edició de la Fira del Vin Blanc de Vinebre amb un gran ventall d'activitats per a tots els públics amb el vin blanc, el vi dolç tradicional municipi com a protagonista. El dissabte a la plaça 1 d'octubre de Vinebre i durant tot el dia hi haurà parades amb productes artesanals, cervesa i vins elaborats al municipi. Primera edició del Riu de Veus, nou festival dedicat a la música i a la llengua catalanes, amb un concert únic i diferent en el qual tres artistes del país ofereixen la seva música i mostren les sonoritats de la seva variant dialectal. El dissabte a partir de les 9 de la nit al Castell de Miravet. Quarta edició del Suquet Fest, un Oktoberfest que, mantenint l'essència de la festa alemanya, té un toc calero. El beure només serà un dels protagonistes, perquè també hi haurà food trucks, música en directe amb DJs i el grup musical de versions Rock Inside, animació infantil, jocs per adults i molt més. El dissabte a partir de les 10 del matí a l'Ametlla de Mar. 35a edició de la Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta, amb un matí d'activitats tradicionals i populars on es mostrarà a cop de fals com se segaven els camps d'arròs
i com les garbes eren transportades des del lloc de la sega fins a l'era per abatre-les i extreure el gra d'arròs. El diumenge dia 5, Camposta. Vuitena trobada de colles del sud, on participaran quatre colles castelleres del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els Torraires de Montblanc, Colla Castellera Brivalls de Cornudella, Xicuelos i Xicueles del Delta i Castellers de Tortosa. El diumenge a la plaça de l'Ajuntament d'Amposta. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
I del Delta de l'Ebre anem cap a les costes del Garraf. En Carles també ens té diferents actes preparats. Carles.
Cap de setmana carregat de propostes ben diferents que arriben per omplir el Garraf de cultura i tradició. A Sant Pere de Ribes, les colles infantils de Diables organitzen el Correspurnes, un correfoc infantil que enguany arriba a la seva 15a edició. A 6:45 de demà dissabte serà el torn de la timbalada des de la plaça Llobregat de les Roquetes, la qui donarà el tret de sortida a l'acte, mentre que a 8:00 serà el torn del correfoc. D'altra banda, a la Masia d'en Cabanyes arriba el Festival Arts i Natura, que programa fins a 35 activitats en diferents manifestacions artístiques, com per exemple el cinema, el teatre, la música, la poesia, els contes, la cuina, els oficis o la pintura. Les activitats es distribueixen en diferents espais de la Masia, que es transformen i adopten noms diferents d'acord amb els diferents àmbits temàtics del programa. Per la seva banda, Canyelles donarà la benvinguda a tardor amb el primer festival de novel·la històrica del Garraf, la Canyelles Mil·lenària. Contempla diverses taules rodones de debat, tant dissabte com diumenge, buscant una gran representació d'estils del gènere i diferents èpoques. Finalment, a Sitges se celebra la Festa de la Verema, que arrencarà dissabte amb la inauguració de la mostra de vins. Serà a partir de les 12 del migdia a la plaça de la Fragata. El mateix dissabte, però a la tarda, a partir de 7:45, Jordi Cubillos serà l'encarregat de donar veu al pregó de la Verema. Diumenge s'arrencarà a 11:15 amb el premsat del primer most a càrrec de les noves Pubilles Hereus, representants de les entitats del poble. El plat fort arribarà a partir de 1:15 amb el tradicional concurs de trepitjadors de raïm, que enguany arriba a la seva 46a edició i on cada entitat competirà amb diferents participants per esprema el màxim suc dels brots de raïm. El concurs també comptarà amb la tradicional pesada de la Pubilla i l'Hereu de Sitges, amb el seu pes en ampolles de vi, que posteriorment s'emportaran cap a casa. La festa es tancarà a 7:00 de la tarda amb la cantada d'havaneres a càrrec del grup Xató i el tradicional rom cremat.
Anem acabant, anem cap al Maresme. Oriol, què hi farem aquest cap de setmana?
Doncs aquest cap de setmana tenim algunes propostes certament interessants i d'aquestes que duren des d'avui fins diumenge, tot el cap de setmana. Una d'elles, el Firobi, el Festival de Titelles de Vilassar de Mar, que ja és la 29a edició, aquest 3, 4 i 5 d'octubre. Hi haurà jocs al carrer, un espai on els infants podran crear la seva pròpia titella. També fira d'artesans als carrers del centre del municipi i s'han programat una desena d'espectacles de màgia de titelles, que un d'ells està adreçat al públic adult. Tot plegat comença amb un berenar inaugural i el pregó aquesta mateixa tarda, i hi haurà també espectacles gratuïts al carrer i altres que es faran a la sala cultural Maria Roser Carrau i a l'Ateneu. Aquí caldrà comprar-hi entrada. Més qüestions que duren tot el cap de setmana. Els dies 3, 4 i 5 se celebra la 17a edició de la Fira Mercat Modernista de Canet de Mar, també un clàssic que enguany tindrà com a eix temàtic principal l'arquitectura modernista. En aquesta edició es vol reivindicar el ric patrimoni arquitectònic del municipi i el llegat dels grans arquitectes que van deixar una profunda empremta a Canet, com Lluís Domènech i Montaner, Rafael Masó, Eduard Ferrés o Pere Domènech i Roura. L'arquitectura modernista, també coneguda com Art Nouveau, és molt més que un estil decoratiu, va ser una autèntica revolució cultural i artística a cavall del segle XIX, amb formes orgàniques, línies sinuoses i ornamentacions inspirades en la natura i la vida quotidiana. Durant 3 dies, els carrers de Canet s'ompliran d'ambientació històrica, activitats culturals i artístiques, espectacles, rutes guiades, també tallers, exposicions, propostes gastronòmiques, com no, i molt més. Una celebració única que ret homenatge a la bellesa del modernisme i a la singularitat del municipi. Més qüestions. Dissabte i diumenge també tenim la 26a festa de la Coca de Sant Andreu de Llavaneres. El parc de Cala Faro serà l'escenari de la celebració, on una de les novetats d'aquesta edició és una trobada de biscooters. Això es farà diumenge al Parc del 1 d'Octubre. Com ja és tradició, durant el cap de setmana es farà la tradicional plantada de la llavor del pèsol garrofal de Llavaneres amb els fullets de les hortes locals. Qui vulgui podrà pujar una foto a Instagram menjant coca de Llavaneres i compartint històries i anècdotes relacionades amb aquestes postres al perfil de l'Instagram de l'Ajuntament de Llavaneres. I, per altra banda, demà dissabte tenim el Tasta el Masnou, degustació de productes locals maridats amb vi de la D.O. Alella. Elisabet Vidal, sommelier oficial de la ruta del vi D.O. Alella, conduirà l'activitat. En aquesta ocasió es tastarà el plat guanyador de la quarta edició de les Cura Cassoles. És un salmorejo amb bacallà fumat i salmó cruixent de la Picanya. Al capdavant d'aquest establiment hi ha Hicham Kamali. Ja tenen la cullera de fusta, que és el guardó que han rebut com a establiment guanyador de la quarta edició del certamen, que també es van emportar, per cert, en la primera i la tercera convocatòria el 2021 i el 2023. Un seguit de propostes, doncs, que ompliran de nou el Maresme aquest cap de setmana de diferents activitats per tots els públics.
I acabem el nostre repàs d'agenda aquí a la Costa Daurada, concretament a Reus, on se celebrarà dissabte a la tarda la Diada Castellera del Mercadal a partir de les 5 de la tarda amb els Capgrossos de Mataró, la Colla Vella Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca, la Colla Jove Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus, amb aquestes 5 colles castelleres que volen portar els seus millors castells a la plaça del Mercadal de Reus a partir de les 5 de la tarda.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el mort. La vida passa igual.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest divendres. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però tornarem dilluns, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda, aquí a Ronda Mar. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu. Ràdio L'Escala.
no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.